És divendres 10 d'abril. L'Espai Tolrà acollirà més de 30 activitats que giren al voltant del món de l'art. De seguida us donem més detalls. Abans, altres titulars. L'Escola Mestre Pla de Can Carner ha celebrat els seus 25 anys d'història. I aquest diumenge 12 d'abril, l'Auditori Municipal tornarà a obrir les portes a la companyia Teatre al Detall amb el seu nou espectacle Tip Tap Top. I en esports, la Unió Esportiva Castellà visita el líder amb les opcions de promoció intactes. I la previsió meteorològica, temps assolellat en general. Al cap de setmana la situació canviarà. Dissabte encara farà bon temps, però diumenge apareixerà la pluja i les temperatures baixaran en picat. Comencem. A Catalunya hi ha més de 21.000 infants amb necessitats educatives específiques que requereixen una atenció educativa adequada. A través de projectes com la Marató, Suma Castellà busca donar visibilitat a la diversitat, fomentant una mirada inclusiva i impulsant recursos que ajudin a millorar l'atenció educativa a les escoles. Albert Sanandrés.
Per aquest motiu, l'entitat castellarenca celebrarà aquest dissabte 11 la setena edició de la Marató sota el lema L'Arc ens uneix, quan l'art ensenya a sumar, proposant una jornada artística, educativa i inclusiva per gaudir en família. L'edició 2025 va explorar la diversitat a través de la metàfora de l'oceà i en aquesta edició s'ha volgut fixar l'atenció en l'art com a llenguatge universal. Rat Basterrechea explica els fonaments pels quals va néixer Suma Castellà i en què s'ha convertit.
Suma neix de les escoles, d'aquesta necessitat que estàs parlant, que hi ha molts infants que tenen necessitats especials i que no poden ser atesos a les aules, i a partir d'aquí hem anat com evolucionant amb el temps. O sigui, inicialment el que vam buscar és com recaptar molts diners per poder ajudar directament econòmicament a les AFES de les escoles perquè hi hagin més recursos a les aules. Finalment això ho hem aconseguit que ho faci l'Ajuntament, i l'Ajuntament està col·laborant en aquest sentit, i Castellà del Vallès, com ja se sap, doncs té unes ajudes que no tenen la resta. Bueno, hi ha llocs que està sortint, això també s'està fent, no? S'està començant a fer. Però ara el nostre objectiu a la Marató de Suma és senzillament crear activitats o crear un dia en el qual qualsevol persona, sigui com sigui, pugui participar sense que se li hagi de fer cap adaptació. Senzillament adaptem el context perquè tothom s'hi senti partícip, sigui com sigui, i participi des de com és i de la manera que ell esculli o pugui.
La Marató de la Diversitat d'aquesta edició proposa un recorregut creatiu inspirat en figures de l'art contemporani i modern, com Joan Miró, Yayoi Kusama, Pablo Picasso, Henri Matisse, Louis Bourgeois o Kate Haring, entre d'altres. A través dels seus llenguatges artístics, els participants podran experimentar amb colors, formes, textures i instal·lacions col·lectives. Les portes s'obriran a les 10 del matí i fins a les 8:30 del vespre, a l'Espai Tolrà, on hi haurà més de 30 activitats participatives on es convida a descobrir l'art com un llenguatge universal capaç de connectar persones, emocions i mirades diverses. Basterrechea explica com van escollir l'art per ser el pal de paller d'aquesta edició.
Sí, perquè quan vam acabar del projecte dels peixos i de l'oceà, que era un projecte que va ser molt bonic, vam pensar, descansem una mica, però ràpidament ja ens va venir l'art al cap, perquè l'art en realitat ningú diu com ha de ser, tot l'art està bé, cadascú el porta a la seva manera, l'entén a la seva manera, el pots disfrutar i el pots gaudir, siguis com siguis. Llavors creiem que és una temàtica molt universal i en la que podem fer, hi haurà moltíssimes activitats i totes diferents, i llavors cadascú, en funció de com sigui el que li agradi més, pot anar cap a un lloc o cap a un altre.
D'entre les activitats més destacades es podran trobar tallers artístics inspirats en artistes universals, amb propostes de pintura gestual, collage, experimentació amb color, creació amb fang i instal·lacions col·lectives, a més d'experiències creatives participatives com murals col·laboratius, laboratoris de color i espais d'experimentació artística. També hi haurà activitats comunitàries i lúdiques com karaoke, zones de joc lliure, tallers de música i teatre i espais de benestar, a més de cultura popular.
L'informatiu del migdia.
La L'escola Mestre Pla acaba de celebrar 25 anys. L'edifici de l'escola Mestre Pla es va inaugurar l'11 de març del 2001, encara que ja es va posar en marxa com a nou centre escolar al setembre del 2000. Les primeres classes es van impartir en unes aules provisionals habilitades a l'edifici que posteriorment es convertiria en el casal d'avis de la plaça Catalunya i també va compartir espais i infraestructures amb l'escola Sant Esteve. L'aleshores quarta escola pública del municipi va rebre el nom del desaparegut Pere Pla i Reig, director de les escoles del Patronat Tolrà durant moltes dècades del segle passat. El dia de la inauguració se li va poder retre homenatge amb la presència de la seva filla, Montserrat Pla. El mestre Pla ja va donar nom a la primera escola pública del municipi entre 1978 i 1984, any en què es va restituir la denominació original d'Emili Carles Tolrà. L'escola va començar amb poc més de 100 alumnes en una línia i amb els cursos molt desiguals. Per exemple, un P5 amb 8 alumnes, un 6è amb 13 i un P3 amb 26. Però en pocs anys la matrícula va pujar i va arribar als més de 500 alumnes en una escola de doble línia. Actualment, a causa de la baixada de la natalitat, l'escola és d'una línia, tret del grup de 5è que està desdoblat amb un total de 197 alumnes. Segons la directora del centre, Cristina Pérez, l'escola és molt familiar.
Vam arribar a tenir 500 i pico d'alumnes aquí, quan érem doble línia. Clar, ara és una escola molt familiar. Ens coneixem tots, famílies, alumnes, mestres.
Clar.
Clar, i la relació és molt més propera. El caliu que es respira dins del centre, hi ha molt bona relació entre els mestres i també la relació amb les famílies. És una relació molt propera.
El centre disposa de prou espai per a fer nous projectes. És el cas de les aules Maker, sensorial, d'art i de música. Pel que fa a la primera aula, la Maker, està enfocada als alumnes del cicle superior de l'escola i pretén que els alumnes puguin fabricar objectes.
La nostra idea és enfocar sobretot el treball amb l'alumnat del cicle superior a que ells puguin fabricar objectes, com per exemple fer els rètols de les portes de les aules, crear per després aprofitar-ho aquí dins del centre. Llavors aprofitar tot aquest material que ens ha enviat al departament perquè els alumnes doncs, puguin fabricar. Doncs, hi ha una impressora làser, una talladora làser i una vinil·ladora, a part dels robots que ja teníem. I llavors hi ha una part que serà més de robòtica i l'altra part més de fabricació digital.
L'aula sensorial que s'ha engegat aquest curs vol treballar els 5 sentits.
O sigui, és per treballar els 5 sentits. Llavors hi ha una persona especialitzada d'infantil i una altra que és la mestra d'educació especial. Llavors amb grupets, amb mig grupet d'infantil, la mestra d'infantil van allà i els hi fa diferents propostes. Doncs un dia doncs, poden treballar l'olfacte i l'oïda. Llavors els hi posa les diferents propostes i els alumnes amb mig grupet poden anar treballant totes les propostes que hi ha deixat. Primer fan una primera trobada enrotllana que ell els hi explica què hi ha i com ho poden fer i llavors els hi deixa que puguin experimentar i després tornen una altra vegada a la rotllana perquè puguin explicar què han vivenciat.
La jornada central del 25è aniversari de l'Escola Mestre Pla es va celebrar divendres 27 de març amb una gran trobada de tota la comunitat educativa. Durant la tarda, les famílies van recórrer l'exposició del vestíbul, fruit del treball de recerca de l'alumnat a través d'entrevistes, antics directors i exalumnes, i tallers amb antigues companyes i mestres jubilades. També van investigar sobre la història del Mestre Pla. Famílies i alumnat van col·laborar activament en la culminació del mural del pati dinamitzat per les artistes Beatriz Hernández i Viena Boedo. La celebració va finalitzar amb un ambient lúdic gràcies a l'espectacle de màgia, els inflables, el taller de pintacares i el berenar sopar facilitat per les famílies de l'alumnat de 6è.
L'informatiu del migdia.
Aquest diumenge, 12 d'abril, l'Auditori Municipal tornarà a obrir les portes a la companyia de teatre El Detall amb el seu nou espectacle Tip Tap Top, una proposta dirigida per Txell Botell i Josep Maria Segura per la primera infància de 0 a 6 anys que aposta pel claqué i la percussió corporal. No és el primer cop que aquesta companyia visita la nostra vila. Ens en parla Marina Antúnez.
Certament, Teatre al Detall ja és una companyia que forma part de la programació estable de l'Auditori des de fa anys. Aquest cop, l'obra Tip Tap Top es podrà veure en dues sessions, a 11:15 del matí i a 12:00 PM, en un format íntim i de proximitat, ja que el públic puja a l'escenari. En parla Txell Botell, codirectora de l'espectacle.
Un espectacle per primera infància, més o menys de 0 a 6 anys, i és un espectacle que és de claqué i percussió corporal. Per tant, no sortim nosaltres, tot i que m'encanta ballar, però jo no sóc ballarina i les que surten són dues ballarines. I els petits es queden amb... Bueno, els petits i els grans també es queden embadalits veient tot el que fan amb els peus, amb les mans, quan fan percussió corporal, i és, la veritat és que és molt bonic.
La companyia, doncs, torna a Castellà amb una proposta diferent de les anteriors. Té 35 minuts de durada i combina moments d'humor, màgia i tendresa amb una narrativa accessible per als més petits. L'espectacle presenta dues ballarines, la Gisela Noguero i la Sara Machiavelli, que a través del ritme i del moviment construeixen una història d'amistat. En parla Botell.
La primera vegada que nosaltres no parlem, també ens venia de gust fer una cosa que després poguéssim exportar, que poguéssim portar fora de Catalunya, no? I per això també una mica va sortir això, va sortir aquest tip d'actor. I sempre, bueno, volem explicar una història, que és una història d'amistat entre dos personatges molt diferents que acaben trobant com el seu ritme comú en el claqué. I bé, és molt especialment fet per petitons, amb aquesta durada de 35 minuts, que és una mica... però que explica tota aquesta història amb molta sensibilitat, amb moments de màgia, amb moments que fan molt riure, amb moments molt tendres, i bueno, que té totes aquestes cosetes que penso que és totalment teatre al detall, sense que estiguem nosaltres a la sala.
La proposta neix de la voluntat d'explorar nous llenguatges dins de la companyia. Els venia de gust, doncs, fer una cosa diferent i van apostar pel claqué. Més enllà de l'espectacle, la proposta també vol posar en valor el claqué, justament, com a disciplina a la ciutat capital.
És que la història de Barcelona i el claqué hi ha molt poca gent que la conegui. O sigui, Barcelona és una de les capitals mundials del claqué. I molta gent no en té ni idea d'això. Hi ha una comunitat de claquetistes excepcional. Moltíssima gent que ve a formar-se a Barcelona perquè hi ha escoles de claqué, a Luthier, per exemple, i a altres llocs. És com molt pionera. O sigui, si hi ha tres capitals mundials, és Nova York, Tòquio i Barcelona.
El títol mateix, Tip Tap Top, juga amb aquesta idea perquè és alhora una onomatopeia dels sons del claqué i una referència als dos personatges protagonistes. Amb aquesta nova proposta, Teatre al Detall manté el seu segell característic, tot i explorar nous camins escènics. Recordem que els podrem veure diumenge a 11:15 i a les 12 i que les entrades ja són a la venda al web de l'Auditori.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, la Unió Esportiva Castellà visitarà el camp del Singuerlín per tractar de sumar els 3 punts i mantenir-se vius en la lluita per la promoció d'ascens. Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi. Els de Juan Antonio Roldán s'enfronten al rival més complicat de la categoria amb la intenció de tornar a sumar els 3 punts, com ja van fer a la primera volta. En futbol sala, els taronges visitaran la pista de la Prosperitat, en hoquei viatjaran a Igualada i el bàsquet masculí s'exiliarà per una jornada a Sant Llorenç Savall per un ser o no ser enfront del Club Bàsquet L'Ametlla, degut al quart trofeu del Club Rítmica Clau de Sol. I de Rítmica, precisament, comencem parlant, ja que serà l'acte esportiu més multitudinari a Castellà el cap de setmana, amb la disputa del quart torneig de gimnàstica rítmica organitzat pel Club Rítmica Clau de Sol, que tornarà a omplir el pavelló Puigverd aquest diumenge. Des de les 9 del matí i fins a les 7 de la tarda de diumenge, l'equipament municipal acollirà el trofeu amistós on es competirà en categoria individual i per equips. Així parla la presidenta del Clau de Sol, Eva Ballesteros.
Doncs ara mateix, aquest diumenge, celebrem el quart trofeu del Clau de Sol, que des de abans de la pandèmia va ser la tercera edició, doncs han passat ben bé 8 anys. Ho fèiem cada 2 anys, però després, malauradament, va venir la pandèmia. Ens va costar moltíssim recuperar i retornar a la competició i un altre cop a la disciplina que això implica, aquest esport. I, bueno, i ara, mica en mica, doncs, intentem tirar una mica endavant, doncs, tots aquests objectius que tenim, que és, doncs, tornar a tenir el nivell que potser teníem una mica temps enrere i ara potser l'estem aconseguint amb aquesta nova remesa de gimnastes que venen.
Actualment el club va recuperant la massa social i són unes 150 gimnastes, deixant enrere les pèrdues que va significar tornar a arrencar després de la pandèmia. Així ho explica Ballesteros.
Doncs ara hi ha 150 gimnastes, vale? I, però no totes a nivell... Evidentment, el nostre objectiu sempre és passar-ho bé, de base i els que competeixen, però sí que és veritat que necessita una dedicació màxima per poder estar a nivells nacionals. Doncs per allà passaran unes 400 gimnastes partides en les diferents modalitats, individual i conjunt, de tota Catalunya, bàsicament de tota Catalunya, que ens venen a veure i a participar i a gaudir d'aquest dia on, bueno, la música i el que són les coreografies, doncs, es podran mostrar des de les 9 del matí fins a les 7 del vespre.
Diumenge, doncs, el Puigverd tornarà a omplir-se de gimnastes per tal de tornar a donar veu a la rítmica castellanenca. I passem ara a parlar de futbol, amb un partit clau per la Unió Esportiva Castellà, que aquest diumenge a les 12 del migdia visitarà el camp del Singuerlín, líder destacat de la categoria. Els de Juan Antonio Roldán visitaran el camp de Can Sam amb la intenció de tornar a repetir el 2-0 aconseguit al Joan Cortella en la primera volta, una fita que serà més complicada, ja que els de Santa Coloma encara necessiten un mínim de 3 victòries en les 6 jornades que resten de Lliga per sumar els punts necessaris per ser equip de Lliga Elit de manera matemàtica. El Singuerlín només ha cedit 3 punts a casa en tota la temporada, en la derrota per 0-1 enfront de la Pirinaica de la jornada 19, una de les 3 derrotes que ha patit aquesta temporada. Per la seva banda, el Castellà arriba a 6 punts de la segona i la tercera posició i no es pot permetre perdre el tren de la lluita per la promoció enfront del Turó de la Peira i l'Igualada. Els blanquivermells van caure per 1-3 a casa en l'última jornada en un partit per oblidar i després d'una setmana de descans arriben recuperats i amb David López a l'equip després de complir la sanció per acumulació. Pel contrari, el Singuerlín no podrà disposar de Yusuke Ito, que complirà cicle per targetes. En bàsquets, els dos equips sèniors del Club Bàsquet Castellà afronten la part final de la temporada amb les opcions intactes per salvar la categoria, però amb urgències per assegurar la plaça per la pròxima temporada. El masculí ocupa la penúltima posició de la taula amb 5 partits pel davant. A 2 victòries de la salvació, els de Jaume Prat s'han d'assegurar un mínim de 3 victòries per no haver de patir i consumar un nou descens. Club Bàsquet Ametlla, Club Bàsquet Mollet B, Vic, Alella i Santa Coloma B són els rivals als quals s'han d'enfrontar tots, a més de la part alta de la taula, excepte el Santa Coloma. La primera final serà aquesta setmana enfront de l'Ametlla, partit que es disputarà a Sant Llorenç Savall, aquest diumenge a les 5 de la tarda, a causa del torneig de rítmica al Puigverd. Pel que fa al femení d'Antonio Mesa, aquestes depenen d'elles mateixes i mantenen un marge de 2 victòries per sobre de les places de descens. Tot i això, tenen un calendari exigent enfront del Club Bàsquet Castellet. Aquest diumenge a les 6 de la tarda a domicili per afrontar després partits contra la Unió Esportiva Sant Cugat, el Sant Josep, l'Igualada i el Gramenet. Tots, excepte el Sant Josep, amb posicions superiors. I en futsal, el futbol sala castellà guanya a la Copa Catalunya enfront del Sant Quirze de segona B per 4-3. Els de Borja Burgos van disputar ahir el partit pertanyent a la 6ª fase de la competició, el Joaquim Blume. Els taronges van arrencar amb un 1-2 en la primera part i es van trobar l'1-3 als 4 minuts de la segona. Tot i això, l'equip va aconseguir remuntar el marcador amb 3 gols en els últims 6 minuts, que es deixen a un partit de la final a 4. Ara serà el futsal Mataró, líder de segona B, l'últim escull per arribar a aquesta final a 4, com ja va fer l'any 2016. D'altra banda, l'equip cadet A va caure dimarts per 1-4 enfront del Martorell en la 7ª ronda de la mateixa competició i es queda només un partit de disputar la final a 4. Pel que fa a la Lliga, l'equip torna aquesta setmana a la competició després d'una setmana de descans en viatge fins a Nou Barris per enfrontar-se a l'Everest Prosperitat aquest dissabte a 6:15 de la tarda. Un rival directe en la lluita per la tercera posició, a només 4 punts per sota. Els de Borja Burgos van empatar a 2 amb l'Arenys de Munt en l'última jornada d'abans de Setmana Santa, però la diferència va quedar igual amb el seu predecessor, el Rubí, ja que també van empatar amb el Club Natació Caldes a domicili. I en hoquei, amb 5 partits pel davant, una victòria i 2 empats són suficients perquè l'Hoquei Club Castellà s'asseguri la segona participació consecutiva en la promoció d'ascens a hoquei plata. Aquests 5 punts són per dependre d'ells mateixos, però a la pràctica potser ni es necessita si els equips de fora de la promoció i que tenen possibilitats d'entrar-hi fallen. Només 2 victòries en els 5 partits que resten fixarien l'objectiu, tot i que els de Fiti farien bé d'assegurar el tercer lloc, per no haver-se d'enfrontar amb el Mollerús en la primera de les eliminatòries per l'ascens. Els lleidatans són a 5 punts de Noia i Castellà, 2 rivals que, si tot continua igual, s'enfrontarien en una nova fase d'ascens, com ja van fer per accedir a Nacional Catalana fa 3 temporades. Amb l'empat a punts entre els 2 i la ratxa dels Granes, que sumen 3 victòries consecutives, els garanteix mantenir-se a la posició. Un intercanvi de posicions amb el Noia en la segona plaça no canviarà res de cara al play-off. El format és de primer contra quart i segon contra tercer, motiu pel qual només es pot esperar una gran davallada dels lleidatans, els líders de la categoria, per assolir aquesta primera posició. Pel quart lloc, el Caldes, a 9 punts dels Granes, haurà de lluitar amb Ripoll i Belloc per la posició. El calendari castellarenc és força equilibrat, amb 2 rivals que s'hi juguen les garrofes i 3 que no. Aquesta setmana els de Fiti visitaran el pavelló de les Comes d'Igualada per rebre la pròxima setmana el Belloc, viatjar a la Seu per enfrontar-se al Cadí, rebre el Sant Celoni i visitar el Noia en l'última jornada, que pot ser explosiva. I en vòlei, els 2 equips sèniors del vòlei castellà van tancar la primera volta de la fase final amb bones sensacions i ben situats per assolir objectius, tot i ocupar la penúltima posició dels respectius grups. A un penúltim lloc molt enganyós pels 2 equips dirigits per Marc Llames, ja que són a només 3 punts de les posicions capdavanteres. De fet, el masculí, amb 6 jornades pel davant, continua amb la lluita per l'ascens oberta i una victòria aquesta setmana enfront del Tarragona els igualaria a punts. La situació del femení és la mateixa, però la lluita pel descens. Les taronges han d'aconseguir superar els 3 punts que les separen de la quarta posició després d'haver puntuat en 5 de les 6 primeres jornades. Amb les mateixes jornades pel davant, el partit enfront del Cerdanyola d'aquest diumenge serà el primer pas cap a la salvació.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
La militància d'Esquerra Republicana a Castellà del Vallès ha escollit Dolors Ruiz, actual portaveu del grup municipal, com a cap de llista de la formació per les eleccions municipals del 2027. L'elecció es va formalitzar en l'assemblea celebrada ahir, en què Ruiz va obtenir el suport del 91% dels vots a favor, mentre que el 9% restant van ser vots en blanc. El procés es va dur a terme seguint el procediment ordinari, amb recollida d'avals i presentació de candidatures fins al dia anterior a l'assemblea. En aquesta ocasió només es va presentar la candidatura de Dolors Ruiz, que es va sotmetre a votació en urna tancada. Amb aquesta elecció, Esquerra Republicana de Castellà referma la voluntat de donar continuïtat a un projecte polític arrelat al municipi i amb vocació clara d'alternativa, segons detalla el partit en una nota de premsa. Dolors Ruiz afronta aquesta nova etapa després de 7 anys com a regidora, els darrers 3 anys com a portaveu i al capdavant del grup municipal, un període en què Esquerra s'ha consolidat com la principal força de l'oposició a Castellà del Vallès. Durant aquest mandat, el grup republicà ha situat al centre del debat qüestions com ara l'accessibilitat, l'habitatge, la mobilitat, l'educació, els serveis essencials, la gestió dels residus i la millora de l'espai públic, amb la voluntat de posar sobre la taula problemes reals de la ciutadania i contribuir a fer avançar el municipi. Dolors Ruiz ha destacat que durant aquests 3 anys ha tingut l'oportunitat de liderar el projecte d'Esquerra Republicana de Castellà amb un equip compromès, útil i molt arrelat al municipi. Ha assegurat que vol continuar aquest camí per reforçar una alternativa de govern seriosa, propera i preparada per donar resposta al conjunt de Castellà i per pensar el municipi per totes les etapes de la vida. L'associació Som Tribu Castellà organitza aquest diumenge 12 d'abril el 10è mercat d'intercanvi de roba infantil al pati de les Tres Moreres de 10 a 1 i de 4 a 6 de la tarda. Es tracta d'un espai de trobada per a famílies que promou la reutilització de roba infantil i materna en bon estat, fomentant la sostenibilitat i facilitant la gestió de la roba del dia a dia. Les famílies poden portar peces que ja no necessiten. Les voluntàries del mercat les classifiquen perquè altres persones hi trobin allò que els cal, creant un circuit d'intercanvi útil i accessible. Per participar-hi es demana una petita aportació econòmica de 3 euros destinada a donar suport a l'organització i a la continuïtat d'aquestes activitats comunitàries.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
L'Estruc, fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell, ha rebut el Premi Crítica Serra d'Or 2026 a la trajectòria de les arts escèniques. És un reconeixement als seus 30 anys de vida, el primer centre de recreació de tot l'Estat i encara és el més gran, amb 9.000 metres, i passen unes 800 persones de mitjana al dia. Aquest centre artístic, que havia estat una fàbrica de tints, va néixer l'any 95 amb la intenció que hi poguessin fer residència propostes artístiques d'arreu de Catalunya i algunes internacionals que després s'hi poguessin visionar. L'Estruc incorpora un teatre, una carpa de circ, una sala d'exposicions, una nau per a la construcció escenogràfica, 10 sales d'assaig, una sala multimèdia que permet videomapping, books insonoritzats, 5 tallers, una cafeteria i 14 places d'allotjament. Hi ha 90 residències professionals i entre 120 i 130 projectes locals cada temporada. Acull uns 600 alumnes a l'any. I a Sant Cugat, tal com va anunciar, l'Ajuntament continua la seva croada contra els empadronaments fraudulents. La Junta de Govern va aprovar aquest dimarts una instrucció avalada pels serveis jurídics per endurir el protocol d'empadronament després dels casos de frau que el govern va al·legar l'agost passat. La normativa d'aplicació immediata requerirà de forma general la presencialitat de majors dels 16 anys per fer una inscripció immediata de l'empadronament o per modificar-lo o renovar-lo. Això no significa que no es pugui continuar fent la tramitació telemàtica, en cas que s'opti per aquesta opció o per anar a l'oficina d'atenció ciutadana, però sense la presència de tots els sol·licitants majors de 16 anys, l'empadronament no serà immediat. L'Ajuntament tindrà 3 mesos per, si ho estima oportú, comprovar la veracitat de les dades aportades. Així ho ha remarcat el tinent d'alcaldia del Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, que ha explicat que la nova instrucció també significarà un increment del nombre d'inspeccions per lluitar contra el frau. Posem el punt final a l'informatiu d'avui divendres 10 d'abril del 2026. Ens acomiadem al que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Marina Antúnez, a la redacció, Albert Santés, a la redacció i també als esports, i qui us parla, Jordi Rius, que acabeu de passar una bona tarda i bon cap de setmana.